Catalunya Informació. En punt, la una del migdia. L'aparatós accident d'un autocar aquest matí a la C-32 a Pineda de Mar al Maresme ha deixat una cinquantena de ferits, tres dels quals estan crítics i sis greus. Els bombers han aconseguit alliberar el conductor que havia quedat atrapat al vehicle i els Mossos estan investigant les causes de l'accident. L'autocar portava treballadors de l'empresa Inditex des de Barcelona fins a Tordera. Foment del Treball denuncia la xifra rècord de 42.500 milions d'euros de dèficit d'inversions a Catalunya els últims 14 anys. El seu president, Josep Sánchez Llibre, ho qualifica d'escàndol i presa de pèl i demana un pacte immediat als partits polítics per no perjudicar més la competitivitat i el benestar dels ciutadans. Catalunya importa més electricitat que no pas en produeix amb energies renovables. L'any passat els parcs eòlics i solars i les centrals hidroelèctriques van cobrir el 13,6% de la demanda, mentre que les importacions van superar el 14%. Segons els promotors d'energies renovables, el sector no avança a Catalunya. Acord entre el PSOE i Sumar per derogar la llei Mordassa. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díez, la vigília que Pedro Sánchez ha de comparèixer al Congrés per explicar el seu pla de regeneració democràtica. Roberta Metsola repeteix com a presidenta del Parlament Europeu per 2 anys i mig. En la sessió constitutiva de l'Eurocambra, la conservadora maltesa ha rebut 562 vots favorables i ha fet bo el pacte entre els grups Popular, Socialdemòcrata i Liberal. Metsola ha impedit que l'eurodiputat català Toni Comín pugui ocupar l'escó. Segona sessió del judici pel suposat intent d'assassinat de Josep Maria Mainat a mans de la seva exdona. El mosso instructor del cas afirma que l'actitud de l'acusada la nit dels fets és sospitosa perquè es va aixecar del llit 13 vegades. I baixada notable en els nivells de reproducció en 18 de les espècies d'ocells més habituals als nostres espais naturals. La sequera dels últims 3 anys i les pluges d'aquesta primavera podrien ser la causa de la davallada que afecta, entre altres espècies, el rossinyol, el verdum i el cargolet. Queixes dels ajuntaments del Baix Segrià pel retard en la incorporació del personal que contracta el Servei d'Ocupació de Catalunya per fer tasques de suport durant la campanya de la fruita. Fa mesos que han arribat centenars de temporers a la zona i els dinamitzadors del SOC encara no han començat a treballar.
Catalunya Informació.
Esports. El Girona farà un sorteig entre els socis per poder adquirir les entrades de la Champions de futbol. Els socis disposaran de 6.000 localitats. Els 1.000 socis més antics no hauran de fer la inscripció, podran adquirir les entrades directament. La resta hauran de passar per un sorteig on, segons el club, podran veure com a mínim un partit de la fase de grups. I el Madrid presenta Mbappé com a nou jugador de l'equip el dia que el seleccionador anglès Gareth Southgate anuncia que deixa el càrrec.
I el temps envia molt xafogós al litoral amb núvols que es resisteixen a marxar. Tot i així, avui la calor afluixa a l'interior on les màximes se situaran al voltant dels 34 graus a Ponent. Aquesta tarda, ruixats dispersos al Ripollès i també a Osona. Una del migdia i 4 minuts.
Catalunya Informació. Nati Adell.
L'aparatós accident d'un autocar aquest matí a la C-32 a Pineda de Mar al Maresme ha deixat una cinquantena de ferits, tres dels quals estan crítics i sis greus que ja han estat traslladats a centres hospitalaris. Els bombers han aconseguit alliberar el conductor que havia quedat atrapat al vehicle i els Mossos estan investigant les causes d'aquest accident. Última hora des de Pineda de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Pendents hores d'ara sobretot de l'evolució d'aquests ferits, especialment d'aquests tres crítics, i de saber les causes del sinistre. Sí que sabem que l'autocar ha aixocat amb el voral de la part dreta de l'autopista, s'ha aixecat completament tot el vehicle i ha quedat encastat pràcticament en sentit vertical a l'entrada d'un dels túnels de la C-32. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que encara no estan clares les causes.
Hem pogut parlar amb els companys de Mossos d'Esquadra que hi havia en el lloc, companys del Servei Català trànsit i no tenim les causes encara i s'està investigant l'accident. Hi ha múltiples causes concurrents, per tant s'haurà de fer una investigació profunda per veure per què s'ha produït aquest tipus d'accident.
A l'espera de tenir la conclusió d'aquest informe, s'havia parlat de la possibilitat que l'autocar hagués punxat una roda o bé que el conductor s'hagués endormiscat. El delegat del govern a Catalunya, Joan Borràs, parlava també de la situació de l'accident i de quan s'ha conegut.
A 3:15 del matí ha arribat aquesta trucada al 112 que ens avisava d'aquest accident. S'hem trobat amb un autocar de l'empresa Montbus que transportava treballadors i treballadores des de Barcelona a l'empresa Inditex en el terme municipal de Tordera, que té la seva seu, i que darrere anava un altre autocar, que he pogut parlar també amb part d'aquests companys i companyes que estaven, evidentment, doncs, afectats per l'estat de salut i com es trobaven els seus companys.
Fins al punt de l'accident, on ens trobem ara mateix, hi han desplaçat diferents cossos d'emergències. Les feines de rescat han sigut molt complicades per la inestabilitat del vehicle. Els ferits crítics són els hospitals Josep Trueta de Girona, a Can Ruti de Badalona i també a la Vall d'Hebron de Barcelona. Els ferits de menys gravetat els han traslladat a centres sanitaris de la zona i altres els atenen al pavelló d'esports de Pineda de Mar, que s'ha habilitat amb aquesta finalitat. També s'hi ha traslladat un equip de psicòlegs i allà també s'atén als familiars de les persones que viatjaven en aquest autocar, que també es poden informar per mitjà dels telèfons 012 i 112. La C32 continua tallada a hores d'ara en sentit Girona en aquest punt i ho estarà durant hores.
Marta, tu ho has seguit des de primera hora, ara has pogut acostar-te fins ben bé a la zona pròpiament de l'accident, oi? Explica'ns una mica més.
Doncs sí, com us deia, ara mateix estem aturats al mig de l'autopista perquè està tallada, estem just davant del vehicle on ha quedat encastat en aquest túnel de la C32. Seria el terme municipal de Tordera, de fet, és a dir, que pràcticament estaven arribant al seu lloc de feina, faltava molt poquet per abandonar aquesta autopista C32. Les fotografies es impressionava, però un cop aquí encara més, veure doncs aquest vehicle completament encastat, la part superior del vehicle on, diguéssim, hi ha el conductor i d'on haurien sortit els ferits més greus, és la que ha quedat a la part de dalt de l'arcada del túnel i el vehicle està en semidiagonal, però pràcticament en sentit vertical. D'aquí s'han començat a retirar ja els vehicles de bombers. Han hagut de treballar amb vehicles a escala, els bombers, per treure les persones de l'autocar, perquè, clar, penseu que estaven a una gran alçada les persones que estaven dintre ferides. Els han anat traient amb aquests vehicles autoescala i traslladant als diferents centres sanitaris. Ara mateix queden aquí doncs alguns comandaments, també els Mossos d'Esquadra, però de ferits ja no en queda cap, tots els han pogut evacuar i el que sí que podem assegurar és que aquesta autopista estarà tallada durant hores. De fet, el director de trànsit deia que potser fins i tot fins demà. I han arribat fins aquí algunes grues pesants de gran tonatge per fer aquestes operacions i també s'hauran d'activar doncs els serveis de manteniment de l'autopista per poder-ho deixar tot a punt perquè es pugui tornar a reobrir la circulació.
Fantàstic, Marta, doncs, que ets els nostres ulls ara mateix a la zona on hi ha hagut l'accident. Moltes gràcies, bona feina.
Bon dia.
Passem a d'altres qüestions. Foment del Treball xifra en 42.500 milions d'euros el dèficit d'inversions de les administracions públiques a Catalunya els últims 14 anys. Aquesta xifra augmenta en 3.000 milions les últimes xifres de l'any passat sobre el desfasament entre el que s'hauria d'haver invertit i la inversió real per part de les administracions públiques. Una situació que des de la patronal catalana s'ha qualificat de vergonyosa i presa de pèl intolerable. Foment ha analitzat les inversions que any rere any, des del 2009 fins al 23, l'Estat i la Generalitat han fet a Catalunya, d'acord amb les dades de licitacions, i ha conclòs que s'ha arribat a una xifra escandalosa de falta d'inversions en infraestructures bàsiques que, segons Foment, comporten una pèrdua de competitivitat i alhora una davallada en la qualitat de vida dels ciutadans. Amb aquesta contundència ho ha denunciat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
En causa una certa vergonya denunciar any darrere any aquesta nefasta actuació amb la gestió de les diferents administracions públiques, tant de l'Estat com de la Generalitat, amb totes aquelles inversions que s'haurien d'haver fet a Catalunya en aquests últims 14 anys i que ascendeixen a la quantitat de 42.500 milions d'euros. Aquesta és una situació intolerable i és una presa de pèl.
Foment s'ha queixat especialment de les inversions del 2023, que han suposat una marxa enrere respecte al tímid augment inversor postpandèmia de l'any 22, especialment per part del govern espanyol. La seva proposta és invertir en 5 grans projectes de màxima necessitat per Catalunya, que són la millora de la mobilitat per ferrocarril, la millora de la seguretat i les interconnexions viàries per carretera, la connectivitat internacional, el transport ferroviari i mercaderies i, finalment, la lluita contra la sequera amb un pla d'autoabastiment hídric. Per fer-ho possible, la patronal ha demanat a totes les forces polítiques un pacte de país per revertir aquestes xifres i invertir com a mínim el 2,2% del PIB català en la millora d'això que dèiem, infraestructures, com han assegurat que passa en la majoria de regions europees desenvolupades. Continuem. Catalunya va necessitar l'any passat el doble d'electricitat produïda fora. Les importacions van cobrir més d'un 14% de la demanda i van superar les energies renovables catalanes amb un 13,6%. Segons les patronals del sector, la instal·lació de parcs eòlics i solars no avança al ritme necessari i això allunya Catalunya de la sobirania energètica. I més, en un any com el 23, en què la sequera va fer baixar la producció hidroelèctrica. Víctor Cusí, president de l'Associació Eòlica de Catalunya, Eolicat.
Aquests episodis els anirem trobant cada vegada més en la mesura que no fem la feina de tenir més renovables al sistema i poder cobrir aquesta demanda amb altres tipus de fonts. Per tant, sí, efectivament, jo crec que la tendència serà una dependència energètica més gran si no són els deures.
Els promotors es tornen a queixar de la lentitud i de les traves administratives que, segons denuncien, allarguen 4 anys la tramitació d'un parc eòlic i 2 anys la d'un parc solar. També diuen que no ha funcionat el mecanisme de participació ciutadana que va introduir el govern en l'última normativa. Segons les dades recollides a l'Observatori d'Energies Renovables, també frenen les instal·lacions d'autoconsum. Els reactors nuclears són la principal font d'energia del país. L'any passat van cobrir més de la meitat de la demanda d'electricitat. Segona sessió del judici pel suposat intent d'assassinat de Josep Maria Mainat a mans de la seva exdona. El mosso instructor del cas afirma que l'actitud de l'acusada la nit dels fets és sospitosa perquè va anar 13 vegades a la cuina. Anem fins a l'audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tenim una última hora i és que hem pogut aclarir una frase que ha dit l'advocada de Mainat quan ha començat la sessió i és que cal que ara ho acabi de confirmar Josep Maria Mainat, però si ell està disposat a perdonar en el cas del delicte de revelació de secrets, del qual també està acusada Àngela Dobrovolski, es retiraria aquest càrrec que li suposaria una rebaixa de la petició de pena de 3 anys de presó. Pel que fa a l'altre delicte, això no seria possible perquè, tot i que no és el cas que retiri Mainat l'acusació, quedaria la fiscalia que sí que no la retiraria. Per què sí que es pot retirar en el cas de revelació de secrets, que és quan ella doncs espia l'ordinador de Mainat, perquè és el que es diu un delicte semipúblic i depèn totalment de la persona que ha plantejat aquesta denúncia que tiri endavant o no. Aquesta seria l'última hora, ara estem en un recés. Abans, com deies, hem pogut escoltar l'agent dels Mossos d'Esquadra que va visionar les càmeres de videovigilància de l'interior del domicili que Mainat havia fet instal·lar. El testimoni ha dit que Àngela Dobrovolski va tenir aquella nit, la nit dels fets, un comportament anormal i que s'amagava de les càmeres perquè sabien on eren.
En el dia 23 la senyora Àngela no té una actitud normal i se levanta, va 13 veces o 14 hasta la cocina, hace una serie de manipulaciones y en el día 10 no se levantan toda la noche.
M'han fet la comparativa amb un dia qualsevol per poder arribar a aquesta conclusió, no? Que normalment no s'aixeca mai del llit i aquell dia ho va fer 13 vegades. També hem pogut sentir la tècnica dels laboratoris de Saxenda, que és la substància que Dobrovolski diu que li va injectar i que també pot provocar aquest xoc hipoglucèmic. La tècnica ha dit que això pot passar, però sempre i quan s'administri una sobredosi, és a dir, 24 vegades més de la que ell hauria rebut aquella nit.
Déu-n'hi-do, gràcies pels detalls i el seguiment acurat d'aquest judici que s'està fent a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria, fins ara.
Fins ara, bon dia.
Bon dia. I tot seguit ja és el moment de repassar com està evolucionant la situació del trànsit. La Cèlia Quintanar té els detalls. Bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, des de quarts de nou del matí que continua tallada l'autopista del Maresme, la C32 entre Calella i Pineda de Mar, sentit Tordera, per l'accident aparatós i greu d'un autocar al túnel de Pineda de Mar. A l'entrada, concretament, un quilòmetre ja a aquesta hora de cua a la C32 a Calella, direcció cap al nord, i s'estan fent desviaments cap a la Nacional 2, que és on encara hi ha retencions, per bé que han anat minvant, però queden encara aturades en un tram llarguíssim des de la zona de Sant Pol de Mar fins a l'altura pràcticament del que és el punt de Santa Susana, aproximadament. I pel que fa al Servei Català de Trànsit, demana a tothom evitar la C32 des de l'Alt Maresme perquè costarà hora retirar l'autocar accidentat i, per tant, l'autopista continuarà tallada possiblement fins demà. A més, hem d'afegir que a aquesta hora també, si heu de sortir la carretera, us trobareu aturades a l'autovia 7 a Tarragona, direcció cap al sud, per obres, uns 2 quilòmetres. I a les rondes de Barcelona, la de dalt, entre Horta i Sarrià, fins al tram de les obres, i la ronda litoral de forma la Barceloneta a sentit Llobregat i de Zona Franca a Drassana a sentit Besòs, perquè aquí hi ha hagut un vehicle avariat. El transport públic, recordar que es fa servei alternatiu per carretera entre Vilaverd i la Plana Picamoixons, i és conseqüència de la sortida d'eix d'un tren de treball de DFI i afecta les línies de Rodalies R13 i R14, i també encara continuen els trens fora d'horari a la línia R4 de Rodalies, i això passa perquè ja circula per via única entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, i la circulació de trens de mercaderies originen congestió ferroviària. De moment això és tot, tindreu més informació just a l'informatiu.
Completem l'àrea de servei amb la informació del temps, la previsió meteorològica. Amb el Néstor Gómez.
Tarda de cel variable a bona part del país, tret de les comarques de Girona, preferentment la Costa Brava, com també les de Ponent, on predominarà àmpliament el sol. A la resta del país, la majoria dels núvols que puguin aparèixer del cel variable seran inofensius. Només cap al Ripollès i Osona podria escapar-se alguna feble precipitació, algun ruixat, alguna tempesta, majoritàriament de caràcter feble. El que sí que tenim avui són temperatures més baixes. La calor afluixa, ens dona un respir abans de la calorada que esperem de cara a les properes jornades. Unes màximes que avui s'enfilaran fins als 33-34 graus cap a Lleida, a Mollerussa, també cap a Tàrrega, també cap a Cervera o fins i tot Balaguer. Res a veure amb les calorades d'ahir, que s'enfilaven fins als 37 graus. Una jornada tranquil·la a bona part del país, sobretot a la meitat sud, amb predomini del sol i amb xafogor, això sí, a tota la façana costanera, que la notarem sobretot aquest vespre, quan ja el vent comenci a encalmar. De cara a demà, més calor i més estabilitat atmosfèrica.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Un quart i tres minuts de dues del migdia. Continuem. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díez, anuncia un acord entre el PSOE i Sumar per derogar la coneguda com a llei Mordassa. La mesura s'inclou dins d'un paquet que també incorpora una reforma de la llei de publicitat institucional, que privarà de finançament públic als mitjans de comunicació que vulnerin els codis deontològics. Madrid, Jordi Brascó.
Demà Pedro Sánchez ha d'explicar al Congrés el que es va batejar com a Pla de Regeneració Democràtica. És aquell que va anunciar després de saber-se que un jutge investigava la seva dona, Begoña Gómez. La seva sòcia de govern, però, se li ha avançat a l'hora d'anunciar una de les principals mesures d'aquest pla. Yolanda Díaz, des de Brussel·les.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada.
La derogació d'aquesta llei, aprovada l'any 2015 pel govern de Mariano Rajoy, era un dels principals punts que reclamava Sumar ja des de la passada legislatura. El Pla de Regeneració Democràtica també inclourà una altra mesura, el càstig cap als mitjans de comunicació que no compleixin amb la missió que se'ls pressuposa.
quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
La vicepresidenta segona ha fet aquest anunci des de Brussel·les, on se celebra el Consell de Treball i Política Social.
Roberta Metsola repeteix com a presidenta del Parlament Europeu després de ser escollida per 562 vots a favor dels 623 vots vàlids. Ha estat en la sessió constitutiva de la nova legislatura sorgida de les eleccions a principis de juny i en què l'extrema dreta ha entrat amb molta més força a l'Eurocambra. La conservadora maltesa ocuparà el càrrec durant 2 anys i mig, fins al gener del 2027, fruit del pacte entre els grups Popular, Socialdemòcrata i liberal per repartir-se els llocs de poder comunitaris. A partir d'aquella data, el càrrec passarà a mans d'un diputat socialdemòcrata. Metsola s'enfrontava a l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, que només ha recollit 61 suports. En aquesta primera sessió no hi ha pogut participar Toni Comín, l'eurodiputat de Junts, pel veto a Metsola, que ha seguit el dictat de la Junta Electoral Espanyola per negar-li el dret a seure a l'escó. Víctor Orbán aposta perquè la Unió Europea recuperi les relacions diplomàtiques amb Rússia i assegura que Donald Trump està preparat per actuar immediatament per aconseguir la pau a Ucraïna. El primer ministre d'Hongria, el país que ocupa la presidència de torn de la Unió Europea fins a finals d'any, ho diu en una carta adreçada als 27. Segons ell, l'aspirant republicà ni tan sols s'esperarà a assumir el càrrec de president per fer-ho si el 5 de novembre guanya les eleccions nord-americanes. En canvi, indica que Joe Biden és incapaç de modificar la política pro-guerra dels Estats Units. Les visites d'Orbán a Moscou, Pequín i Florida per veure l'expresident Trump han generat una enorme incomoditat i moltes crítiques entre molts aliats europeus. Creuen que s'està extralimitant en les seves funcions i que en cap cas representa la Unió Europea.
Catalunya Informació.
Continuem a l'estar als municipis del Baix Segrià perquè fa mesos que ha començat la campanya de la fruita i el Servei d'Ocupació de Catalunya encara no ha tramitat els contractes del personal que ajuda els consistoris a gestionar l'arribada i estada dels treballadors temporers. Són 73 dinamitzadors que encara estan pendents de poder-se incorporar a consistoris i consells comarcals. Lleida, Estela Busoms.
És una de les principals queixes dels alcaldes que també demanen més serveis durant els mesos d'estiu quan multipliquen la seva població. La campanya de la fruita ja està molt avançada, però encara falta l'últim tràmit perquè puguin incorporar els dinamitzadors que es contracten a través del SOC, un personal de suport davant l'arribada de temporers als camps que gestiona, per exemple, la recerca d'allotjament o problemes de convivència. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, qualifica aquesta situació d'il·lògica.
He de comptar que nosaltres la campanya la comencem al mes d'abril, perquè comença l'època de clarir, és a dir, que estem a mitjans de juliol. Aviat farem, suposo, les entrevistes a la gent, però jo dic que les resolucions no arribaran fins a finals de juliol. Llavors, és una mica il·lògic la manera que està actuant govern, no?
L'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, lamenta que quan estigui enllestida la contractació ja no hi haurà feina.
Ser de mediadors laborals o de mediadors socials, difícilment no els hi podrem fer aquesta feina, perquè esperem que en un mes, per lo menos aquí vaig a Seròs, ja serà difícil que quede ningú per treballar.
També reclamen que la Generalitat incorpori més serveis durant els mesos que s'allarga la campanya, com ara més metges i més vigilància policial.
Catalunya Informació.
Cultura, Maria del Mar Bonet va haver de ser contundent i fins i tot pagar diners per no cantar en castellà o altres idiomes. Ho ha explicat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, on avui ha repassat els seus 50 anys al damunt dels escenaris.
La discogràfica que jo vaig començar a cantar en català em va plantejar que ja era hora de cantar en altres llengües i els hi vaig dir que no, que me n'anava. I vaig haver de pagar per marxar. Es havien plantejat, doncs, de fer-me una espècie de nana muscuri que jo cantés a tot arreu com a mediterrània, però en moltes llengües. Déu topat amb una persona, doncs, que no li interessa més que cantar amb la seva llengua.
Fins i tot va rebutjar explicat cantant concursos com ara Eurovisió.
També m'han plantejat anar a Eurovisió diverses vegades i he dit que no, d'una manera seriosa, eh?
La cantant mallorquina actua aquest estiu en diferents escenaris del país, els més immediats a Barberà de la Conca i a Sant Feliu de Guíxols. Per cert, que només 5 platges de tot Catalunya disposen de tots els serveis que les acredita com a platges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de la Nova Icària i Sant Salvador de Barcelona, la platja dels Pescadors de Badalona, la de Vilafortunya, Cambrils i la Torre Valentina de Calonja, segons dades de la Confederació de Persones amb Discapacitat Física o Orgànica. De les més de 230 platges vigilades que hi ha a Catalunya, moltes disposen d'accés, d'aparcament i de banys i vestuaris adaptats, però no tenen tots els serveis necessaris, com explica aquesta emissora Federico Crespo, president de COSENFE Catalunya.
Que tingués un aparcament reservat, que tingués socorristes i personal de recolzament especialitzat, passarel·les fins a la platja i fins a la vora de l'aigua, personal de suport en el bany. Necessitaríem també la cadira amfíbia, que també és molt important.
5 minuts i 2:15. Els esports. A Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia. Just 2 dies després que Anglaterra perdés la final de l'Eurocopa de futbol contra Espanya, Gareth Southgate ha presentat la dimissió com a seleccionador anglès. Ho ha anunciat avui la Federació Anglesa. Southgate marxa després de 8 anys al càrrec i ha portat a Anglaterra a 2 finals de l'Eurocopa, totes dues amb derrota, i a les semifinals del Mundial 2018. Mentrestant, el Girona anuncia que s'haurà de fer un sorteig entre els socis per poder adquirir les entrades per la Lliga de Campions de Futbol. Les exigències de la UEFA han suposat una reducció de l'aforament disponible a Montilivi fins a 9.721 seients. Tan sols 6.000 socis dels 15.398 que hi ha actualment podran optar a veure un partit de Champions al Camp Gironí. El club ha decidit premiar la fidelitat dels més antics i des del soci 1 al número 1.000 no passaran pel sorteig. La resta d'entrades, 5.000, se sortejaran entre tothom que s'hagi inscrit com a soci fins a la passada mitjanit. El sorteig permetrà, això sí, que tots els socis del Girona podran gaudir com a mínim d'un partit de Champions a Montilivi. Ignasi Masvegà, director general del club.
La idea és que tu t'inscrius, es genera un número d'inscripció per cada inscripció, ja sigui d'un soci o de 6, i es sortejarà el dia 31, si no m'equivoco, es fa el sorteig i determinarà un número a partir del qual començarem a signar les inscripcions als partits per ordre dels que toquin a Montilivi.
Avui a les 3 de la tarda, sobre aquest procés d'inscripció per comprar les entrades per als socis del Girona, que s'allargarà fins al 28 de juliol, el dia 31 es farà el sorteig, el 29 d'agost es coneixerà els rivals del Girona a la Champions i el 3 de setembre ja s'iniciarà el procés per poder adquirir aquestes entrades. Unes entrades que costaran a partir dels 45 euros. Els equips rivals només disposaran d'un màxim de 700 entrades.
Catalunya Informació.
El Barça, Araujo i Pedri ja s'han trobat avui amb el nou entrenador, Hansi Flick. El club blaugrana ha confirmat que Pedri té un esquinç lateral intern del genoll esquerre, segons les proves que li han fet aquest matí a la Ciutat Esportiva. Es va lesionar amb la selecció espanyola a l'Eurocopa. Araujo, recordem-ho, l'operaran els pròxims dies d'un trencament del tendó de l'isquiotibial de la cuixa dreta. Es va lesionar amb l'Uruguai a la Copa Amèrica i no podrà tornar a jugar fins al desembre. L'operaran a Finlàndia. Pel que fa a l'espanyol femení, incorporar la migcampista Ainhoa Campo, nascuda a Palència fa 28 anys, i que firma per una temporada. Ha estat jugant les últimes 3 temporades al Villarreal. I també avui pendents del Tour. Ha començat ja la 16a etapa. Nimes, Isaac Vilalta, bon dia.
Què tal? Bon dia. Arrencat ja l'etapa d'avui al Tour de França, una etapa marcada per la calor. Temperatures altíssimes i aquí a Nimes es nota ja als carrers des de primera hora com pica aquest sol en una jornada que, al cert, no tindrà grans complicacions pel que fa a l'orografia, al disseny, al dibuix d'aquesta etapa, amb només un port de quarta categoria molt lluny de meta. Hauria de ser l'última gran jornada per als sprinters, amb aquest duel entre Viniam Girmay i Jasper Philipsen pel mallot verd, per veure qui aconsegueix més victòries d'etapa. De moment 3 per l'eritreu, 2 pel belga, perquè a partir d'aquí quedaran 5 etapes, totes 5 ja, amb clara presència alpina i on els homes de la General s'hauran de fer veure, s'hauran de fer notar. Avui el principal perill, també pels de la General, i sobretot si el ritme és alt, serà la calor, aquesta temperatura, aquestes temperatures asfixiants des de primera hora. Aquí a Nimes comença a haver-hi ja molts aficionats en una recta de meta on veurà avui els homes més ràpids que buscaran la victòria, com deia, la victòria d'aquesta etapa.
I en bàsquet, la penya ha anunciat el fitxatge de Devon Dotson, base nord-americà de 25 anys, a punt de fer 25 anys, que firma per dues temporades.
Dos quarts de dues del migdia, l'aparatós accident d'un autocar a la C-32 a Pineda de Mar ha deixat una cinquantena de ferits, tres dels quals estan crítics. Els bombers ja han pogut alliberar el conductor que havia quedat atrapat. Els Mossos investiguen les causes del sinistre, que ha deixat l'autocar pràcticament vertical i viatjaven una seixantena de treballadors d'Inditex que anaven de Barcelona a Tordera. Foment del Treball denuncia la xifra rècord de 42.500 milions d'euros de dèficit d'inversions a Catalunya els últims 14 anys. El seu president ho qualifica d'escàndol i de presa de pèl. Acord entre el PSOE i Sumar per derogar la llei Mordassa. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díez, a la vigília que Pedro Sánchez ha de comparèixer al Congrés per explicar el seu pla de regeneració democràtica. I a partir d'ara parlarem de l'agressió a una jove trans de 21 anys per part d'un grup aquest diumenge a Manresa. Anirem a Alemanya, i el Ministeri d'Interior ha prohibit una revista d'extrema dreta considerada com un gran altaveu de xenofòbia i acusada de donar veu als que volen enderrocar l'estat democràtic. I també parlarem del preu del butà. La bombona tradicional passa a costar 15 euros amb 34 cèntims. Això són 80 cèntims menys que fins ara, sobretot pel descens de la matèria prima. És la segona rebaixa consecutiva en la revisió de preus que fa cada dos mesos el govern espanyol. I ara esports.
El Girona farà un sorteig entre els socis per poder adquirir les entrades per la Champions de futbol. Els socis disposaran de 6.000 localitats i els 1.000 més antics no hauran de fer la inscripció. El club garanteix que, com a mínim, podran veure un partit de la fase de grups.
I tarda assolellada amb més sol a la Costa Brava, Ponent i a les Terres de l'Ebre. Només s'espera algun ruixat al Ripollès i al nord d'Osona. La calor afluixa a l'interior i es manté la xafogor a la costa. Són dos quarts i dos minuts de dues del migdia. La informació que estem encapçalant, aquest aparatós accident d'un autocar aquest matí a la C-32 a Pineda de Mar, al Maresme, que ha deixat, com dèiem, una cinquantena de ferits, tres dels quals estan crítics i sis greus. Ja han estat traslladats a centres hospitalaris. Els bombers han aconseguit alliberar el conductor, que havia quedat atrapat al vehicle, i els Mossos estan investigant, per la seva banda, les causes d'aquest accident. Anem a buscar l'última hora des de Pineda de Mar amb la Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia. Des del punt de l'accident, just davant de l'autocar sinistrat, que continua en la mateixa posició, pràcticament vertical, encastat al túnel. Recordem que l'accident ha passat a quarts de nou del matí. És un dels autocars de Montbus, que cada dia porten treballadors d'Inditex des de Barcelona fins la seu de l'empresa a Tordera. Per tant, això ha passat quan faltava molt poc per arribar fins al lloc de feina. A l'alçada de Pineda de Mar, a la C-32, el vehicle ha topat amb la part dreta del voral, s'ha aixecat i ha quedat encastat en aquest túnel. La part del conductor al capdamunt. Els ferits més greus són els que anaven a la part davantera del vehicle. La situació en què ha quedat l'autocar ha complicat molt les feines de rescat. Jordi Martín, inspector dels bombers.
Les tasques d'alliberament dels ferits han sigut complexes. Un autobús que estava a 45 graus d'elevació ha impactat contra l'entrada del túnel. Hem hagut de treballar amb 26 vehicles de bombers, mitjans aeris, també doncs, vehicles d'alçada, per fer doncs, aquesta elevació dels bombers, per poder fer no només l'alliberament de ferits de la ferralla, sinó també de l'extracció de la millor manera possible.
L'últim recompte és d'11 ferits greus, entre els quals hi ha el conductor de l'autocar. Hi ha tres crítics evacuats als hospitals Josep Trueta de Girona, Can Ruti de Badalona i la Vall d'Hebron de Barcelona. La resta han estat repartits per altres centres sanitaris de la zona. L'autopista C-32 pot estar tallada en aquest punt, sentit Girona, durant força hores. Des del Servei Català de Trànsit es demana evitar aquesta via i mantenir molta prudència, especialment en aquesta època, que és un dels períodes de màxim màxima mobilitat. Pel que fa a les causes de l'accident, no se saben, s'estan investigant. En un primer moment s'ha parlat de la possibilitat que el vehicle hagués punxat una roda o bé que el conductor s'hagués endormiscat. És un informe, una investigació que estan fent els Mossos d'Esquadra, que ho hauran de finalment determinar.
Gràcies, Marta. Encara anem a un segon punt de connexió, al pavelló poliesportiu de Can Xauvet de Pineda, on hi ha instal·lat l'espai d'atenció a les víctimes de l'accident. Allà hi tenim una segona unitat mòbil amb el Josep Plazas i la Laia Claret. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí podríem parlar, entre cometes, de formigueig a persones, familiars, amics d'aquestes persones que són aquí ateses en aquest pavelló que van entrant i sortint. Podríem dir que dintre hi ha una trentena de persones, ens asseguren, perquè evidentment no ens deixen entrar a la zona on estan atenent aquestes persones. La majoria, el que estan rebent aquí mateix, és atenció psicològica. Hem pogut parlar amb Gemma Quartens, que ella és coordinadora d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Està treballant aquí, a l'interior, amb els passatgers d'aquest autocar, que són dins, i ens explicava, refa tot just uns minuts, la situació que hi ha.
Aquestes persones han estat exposades a una situació potencialment traumàtica. No parlarem de trauma en si. Aproximadament que haguem fet una intervenció psicològica completa, una desena de persones, tot i que al final hem acabat intervenint o parlant amb el conjunt dels afectats de l'incident. Però és veritat que ara, en principi, no ens trobem cap persona que es trobi en una situació a nivell d'atenció psicològica en risc.
Ens deien també que el que fan primer de tot és arribar aquí, analitzar una mica què és el que passa a les persones que venen de patir aquestes situacions posttraumàtiques, i ens deien que a banda d'aquestes 10 persones que potser han atès d'una manera, podríem dir, més intensa, n'hi ha d'altres que les van atenent i també els fan un seguiment. Com dèiem ara mateix aquí, formigueig de persones, a banda de familiars que entren i surten, alguns dels passatgers de l'autobús ens diuen que ja han marxat, també veiem aquí policia i ambulàncies aquí a aquesta zona.
Gràcies, Laia. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Catalunya Informació. Més qüestions, més connexions en directe a aquesta hora. Ara hem de marxar cap al Palau de la Generalitat. Pere Aragonès ha rebut Marta Rovira al Palau aquest migdia després del seu retorn de Suïssa. És una, en una compareixença conjunta, la secretària general d'Esquerra ha agraït la feina de l'executiu per fer-ho possible i el president ha remarcat que es tracta d'una victòria de país. Anem fins al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí, recepció institucional a Marta Rovira i dos encausats més dels que divendres van tornar a Catalunya, el diputat Ruben Wagensberg i el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra. Des de la Galeria Gòtica Aragonès ha dit que el seu retorn és un èxit col·lectiu, però ha deixat clar que no suposa un punt i final.
No només aquesta fita significarà la fi de la repressió, sinó que ha de ser un punt d'inflexió per fer un pas endavant en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que és un conflicte sobre la sobirania.
Rovira, que ha tornat a la plaça Sant Jaume després de més de 6 anys, ha confessat que no s'imaginava aquest moment. Estava convençuda, ha dit, que no arribaria temps per veure un president d'Esquerra ocupant el Palau de la Generalitat, i ha aprofitat per agrair-li públicament la feina feta al president aragonès.
Gràcies, gràcies pel vostre esforç, gràcies per haver dedicat una part de la política que fa aquest país a retornar la democràcia i els drets civils i polítics d'on no haurien d'haver sortit mai, que és des del nostre exercici polític.
I Wagensberg i Serra han coincidit a dir que amb el seu retorn no es tanca cap carpeta, que no s'acaba la persecució política, perquè han remarcat l'expresident Puigdemont i els consellers Comín i Puig segueixen a l'estranger.
Gràcies, Albert, bon dia, fins ara.
Que vagi bé, bon dia.
Ara anem a altres qüestions. Parlem de Foment del Treball, que ha posat números, xifra en 42.500 milions d'euros el dèficit d'inversions de les administracions públiques a Catalunya els últims 14 anys. Aquesta xifra augmenta en 3.000 milions les últimes xifres de l'any passat sobre el desfasament entre el que s'hauria d'haver invertit i la inversió real per part de les administracions públiques. Una situació que des de la patronal catalana s'ha qualificat de vergonyosa i presa de pèl intolerable. Foment ha analitzat aquestes inversions que any rere any, des del 2009 fins al 2023, l'Estat i la Generalitat han fet aquest país. D'acord amb les dades de licitacions, i ha conclòs que s'ha arribat a una xifra escandalosa de falta d'inversions en infraestructures bàsiques, que segons Foment comporten una pèrdua de la competitivitat i alhora una davallada en la qualitat de vida dels ciutadans. Amb aquesta contundència ho ha denunciat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
En causa una certa vergonya denunciar any darrere any aquesta nefasta actuació amb la gestió de les diferents administracions públiques, tant de l'Estat com de la Generalitat, amb totes aquelles inversions que s'haurien d'haver fet a Catalunya en aquests últims 14 anys i que ascendeixen a la quantitat de 42.500 milions d'euros. Aquesta és una situació intolerable i és una presa de pèl.
Foment s'ha queixat especialment de les inversions de l'any 2023, que han suposat una marxa enrere respecte al tímid augment inversor postpandèmia de l'any 22, especialment per part del govern espanyol. La seva proposta quina és? Invertir en 5 grans projectes de màxima necessitat per Catalunya: la millora de la mobilitat per ferrocarril, la millora de la seguretat i les interconnexions viàries per carretera, la connectivitat internacional, el transport ferroviari de mercaderies i, finalment, la lluita contra la sequera amb un pla d'autoabastament hídric. Per fer-ho possible, el que diu la patronal és que ha demanat a totes les forces polítiques un pacte de país per revertir les xifres i invertir com a mínim el 2,2% del PIB català en la millora d'infraestructures, com han assegurat que passa a la majoria de regions europees desenvolupades. 2:10 de dues, el Tribunal Constitucional ha anul·lat la condemna a l'expresident andalús Manuel Chávez pel cas dels expedients de regulació d'ocupació de la Junta sota el seu mandat i ha ordenat a l'Audiència de Sevilla que redacti una nova sentència. Chávez va ser condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, però el Tribunal considera que és un delicte que no s'ajusta al que va passar. El Constitucional ha anat resolent en aquest mateix sentit diferents recursos que han anat presentant els condemnats per aquest cas, cosa que ha provocat la sortida de la presó d'algun d'ells. El conegut com a cas del Zero fa referència a les irregularitats detectades en el sistema d'ajudes a la Junta d'Andalusia a empreses i treballadors sota la presidència de Chávez i també de José Antonio Griñán. Més coses, el Partit Popular de Catalunya tindrà finalment un senador de designació autonòmica a la Cambra Alta. La mesa del Parlament, d'acord amb els grups, ha decidit aplicar un mètode de repartiment de senadors que n'atorga un als populars, tot i que el partit d'Alejandro Fernández temia inicialment quedar-se'n sense cap. Amb la fórmula usada, l'anomenada Llei d'On, el PSC podrà designar 3 representants al Senat, Junts també 3 i Esquerra i el PP un cadascun. Vox es queda sense senador, igual que la legislatura passada.
Catalunya Informació.
Ara volem passar per Madrid. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díez, ha anunciat un acord entre el PSOE i Sumar per derogar la coneguda com a Llei Mordassa. La mesura s'inclou dins d'un paquet que també incorpora una reforma de la Llei de Publicitat Institucional que privarà de finançament públic els mitjans de comunicació que vulnerin els codis deontològics. Madrid, Jordi Grascó.
Demà Pedro Sánchez ha d'explicar al Congrés el que es va batejar com a Pla de Regeneració Democràtica. És aquell que va anunciar després de saber-se que un jutge investigava la seva dona, Begoña Gómez. La seva sòcia de govern, però, se li ha avançat a l'hora d'anunciar una de les principals mesures d'aquest pla. Yolanda Díaz, des de Brussel·les.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada.
La derogació d'aquesta llei, aprovada l'any 2015 pel govern de Mariano Rajoy, era un dels principals punts que reclamava Sumar ja des de la passada legislatura. El Pla de Regeneració Democràtica també inclourà una altra mesura, el càstig cap als mitjans de comunicació que no compleixin amb la missió que se'ls pressuposa.
Quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
La vicepresidenta segona ha fet aquest anunci des de Brussel·les, on se celebra el Consell de Treball i Política Social.
Marxem a fora. El Ministeri de l'Interior d'Alemanya ha prohibit una revista d'extrema dreta considerada com un gran altaveu de la xenofòbia i acusada de donar veu als que volen enderrocar l'estat democràtic. La policia de diversos lands del país escorcolla les propietats de persones relacionades amb aquesta publicació. Compact. Berlín, Oriol Serra.
Es tracta d'una revista mensual amb una tirada de 40.000 exemplars, segons els seus propis editors, que també compta amb una edició online que es renova de dilluns a divendres i que en algunes ocasions ha comptat amb més de 100.000 visualitzacions, especialment els vídeos publicats al seu canal de YouTube. Compact és la publicació abanderada de l'extrema dreta alemanya. Sosté el discurs populista i xenòfob que hem pogut observar al cap dels anys Alternativa per Alemanya, l'AfD, el partit que s'ha erigit com la nova extrema dreta del país. El El Ministeri de l'Interior alemany ha decidit prohibir la publicació després d'haver recopilat suficients proves que demostren que s'ha dedicat a promoure l'odi, la discriminació, el racisme i la violència a través de la propaganda política i de discursos basats en la xenofòbia, la islamofòbia, l'antisemitisme i l'apologia del nazisme. Les autoritats alemanyes, amb el suport dels òrgans de protecció constitucional, confien haver tancat un altaveu que promovia la polarització i l'enfrontament social. La Fiscalia alemanya ha ordenat escorcolls a les propietats de diversos responsables de Compact arreu del país. Els editors de la revista El Matrimoni El Cessa compten amb la col·laboració i el suport d'organitzacions d'extrema dreta paneuropees, com és el cas del Moviment Identitari o de Pegida en el cas d'Alemanya.
Tres quarts de dues del migdia. Ara escoltarem el temps amb Néstor Gómez.
Tarda de cel variable a bona part del país, tret de les comarques de Girona, preferentment la Costa Brava, com també les de Ponent, on predominarà àmpliament el sol. A la resta del país, la majoria dels núvols que puguin aparèixer del cel variable seran inofensius. Només cap al Ripollès i Osona podria escapar-se alguna feble precipitació, algun ruixat, alguna tempesta, majoritàriament de caràcter feble. El que sí que tenim avui són temperatures més baixes. La calor afluixa, ens dona un respir abans de la calorada que esperem de cara a les properes jornades. Unes màximes que avui s'enfilaran fins als 33-34 graus cap a Lleida, a Mollerussa, també cap a Tàrrega, també cap a Cervera o fins i tot Balaguer. Res a veure amb les calorades d'ahir, que s'enfilaven fins als 37 graus. Una jornada tranquil·la a bona part del país, sobretot a la meitat sud, amb predomini del sol i amb xafogó, això sí, a tota la façana costanera, que la notarem sobretot aquest vespre, quan ja el vent comenci a encalmar. De cara a demà, més calor i més estabilitat atmosfèrica.
Continuem altres temes. Una jove trans de 21 anys ha denunciat una agressió en grup aquest diumenge a l'estadi del Congost, a Manresa. La noia va ser atacada quan va anar al lavabo de les instal·lacions. Allà, un grup d'una desena d'adolescents, tots nois i alguns menors d'edat, van increpar i colpejar i la van seguir fins a les grades del camp. Allà van continuar intimidant-la fins que un altre grup d'assistents al Mundialet de Futbol, que jugava a l'estadi, ho van veure i van voler aturar l'atac. En aquell moment, els joves van fugir. Segons l'organització, els fets van passar a l'hora que Espanya jugava a la final de l'Eurocopa i hi havia poca gent a l'estadi. Darío Riera condemna els fets, que és membre de l'organització, i diu que en 20 anys no havien viscut mai una situació així i assegura que els agressors no eren participants del torneig. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Ahir per la nit vam estar parlant amb la família, amb el pare concretament, i com dieu, bueno, les agressions físiques, per dir-ho, són no excessivament importants, sí que són agressions, evidentment, però on ella està, evidentment, més dolguda o més agredida, doncs és psicològicament.
La jove ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per aclarir els fets. L'Audiència de Tarragona ha decretat la llibertat per al gerent i el treballador de l'empresa Antiocupa Tarragona per fer desocupacions extrajudicials. Considera que no és proporcional i la mesura cautelar del jutjat d'instrucció número 3 de Reus al Baix Camp. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
L'Audiència argumenta que no hi ha risc de fuga per l'arrelament dels dos investigats ni tampoc risc de reiteració delictiva. La causa està oberta, entre d'altres, per diversos delictes de lesions, danys, coaccions o amenaces. El magistrat de la secció segona els imposa, però, l'obligació de comparèixer setmanalment als jutjats i la prohibició d'abandonar el país. També els obliga a entregar el passaport i a comunicar qualsevol canvi de domicili. El magistrat, que resol els recursos d'apel·lació, n'ha decretat per tot plegat la llibertat.
I ara un apunt econòmic, només dir-vos en relació al preu del butà. Us avançàvem que a partir d'avui s'abarateix el gas butà. La bombona tradicional passa a costar 15 euros amb 34 cèntims, això són 80 cèntims menys que fins ara. És la segona rebaixa consecutiva en les revisions de preu que fa cada dos mesos el govern espanyol. L'executiu l'atribueix sobretot al descens del preu de la matèria primera, malgrat que els costos del seu transport han pujat. Talgo ha confirmat que ha rebut una proposta de fusió d'Skoda mentre té sobre la taula l'oferta de compra del grup hongarès Gansmabak. Aquesta última, valorada en 620 milions, es va anunciar al març i implicaria la compra de tots els títols de l'espanyola a 5 euros cadascun. L'oferta d'Skoda no inclou per ara cap contraprestació econòmica i només parla d'integració industrial i de combinació de negocis de les dues companyies. Talgo li ha demanat informació detallada sobre quina retribució obtindrien els seus accionistes si el pagament es faria en efectiu.
Comarcal 947. La vida fora de la ciutat a Catalunya Informació. Amb Eloi Barrera.
Aquesta setmana la Comarcal 947 ens porta a un viatge d'anada i tornada que es repeteix des de fa segles. És la transhumància del bestiar, un moviment estacional que porta els ramats a aprofitar les millors pastures a cada època de l'any. Actualment a Catalunya fan la transhumància uns 92.000 caps de bestiar, bàsicament vaques, cabres i ovelles. Això és una part molt petita d'aquests animals, no arriba al 10% del total. I d'aquests, n'hi ha ben pocs que encara fan la transhumància a peu. El Gerard Cardona és dels últims ramaders que manté tota la transhumància a peu. A l'estiu camina durant 4 dies amb més de 500 ovelles, des del poble de Rivert fins a la muntanya d'Erta, a 1.600 metres d'altitud.
Un, dos, tres, quatre dies, llevant-nos cada dia a les 4 i mitja i te'n vas a dormir a les 10 o a les 11 i venga, i durant el dia allí sol i esbu i corre i llams i trons i les ovelles.
Aquesta ruta la fa pels antics camins ramaders del Pirineu, que en alguns llocs encara es conserven i en d'altres ja han quedat abandonats.
Els camins transhumans són camins que estan tota la vida, ja n'hi ha des de l'edat mitjana, que estan escrits, són els camins que feien servir com les autopistes pel bestiar, que feien servir per anar de les pastures d'hivern a les d'estiu i viceversa. Perquè això també, bueno, són les polítiques d'aquest país, que n'hi ha algunes que sí que estan molt cuidades, n'hi ha d'altres que es comencen i n'hi ha que estan completament abandonades.
Avui la majoria s'han perdut, però Catalunya havia tingut fins a 20.000 quilòmetres de vies pecuàries. Més del 60% de ramaders que mantenen la transhumància ho fan amb camions. És el cas del Martí Oriols, que cada estiu porta el seu ramat de 200 vaques des del Berguedà fins a les muntanyes de la Vall d'Aran.
I a sobre, diguem, no és traslladar solament els animals adults, que en certa manera tenen més facilitat per caminar, sinó que també tens de traslladar els vedells, que igualment has d'utilitzar mitjans de transport de camions per poder-ho desplaçar. No ho pateixen com a cap risc, sinó que veuen que és senzillament un trasllat i inclús de saber-se posar el camió, no? Un animal que hi ha anat sempre, en certa manera, doncs normalment es col·loquen més transversal al camió per evitar els balanços del camió i això. És una tonteria, però se saben col·locar millor dintre del camió.
Quan els ramaders porten el bestiar a les pastures de muntanya, no les deixen soles. Allà hi ha els pastors, els vaquers o els augassers que vigilen els animals les 24 hores.
Li.
L'Albert Vaqueró és un dels últims vaquers de Catalunya. Es passa l'estiu cuidant 1.300 vaques de diversos ramats que pugen a pasturar a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà.
Després, pues, he de vetllar pues, perquè la seva salut estigui bé. Pues, si hi ha un animal malalt, intento curar-li i fer el que faci falta, i si jo no me'n surto, aviso el ramader, i al final és això de qui es vetlla pels animals.
L'Albert té només 29 anys i està preocupat perquè la transhumància i la ramaderia extensiva es van perdent i veu que no hi ha relleu generacional.
Sento una mica de pena en el sentit de que, hòstia, ojalà hi haguéssim més gent. I llavors, o sigui, jo no em considero un privilegiat, m'agradaria pensar que això d'aquí, és a dir, que els pocs que quedem sempre tindrem persones que vindran al darrere, m'agradaria pensar això d'aquí, perquè sí o sí la ramaderia és necessària. Llavors vull pensar que no seré l'últim.
El muntatge musical d'aquest reportatge és de Toni Subirats. El que heu sentit és un resum del podcast Comarcal 947, una sèrie sobre el món rural català. Trobareu els episodis a la plataforma 3CAT.
Comarcal 947. La vida fora de la ciutat a Catalunya Informació. Amb Eloi Barrera.
I abans dels esports, un apunt cultural, Le Congrès ni marche pas, de la Calòrica, i l'imperatriu categòric de Victoria Zuckerberg, amb 5 nominacions cadascun, encapçalen la 7a edició dels Premis Teatre Barcelona que vota el públic i que s'han d'entregar l'1 d'octubre a la Sala Paral·lel 62. Montse Pujol.
Altres obres que els espectadors podran votar fins al 9 de setembre a la pàgina web de la revista Teatre Barcelona són Jauria, de Jordi Casanovas, que té 5 nominacions, Elling, dirigit per Pau Carrió, Pols de Diamant, de Pau Colla, La plaça del Diamant, amb direcció de Carlota Subirós, El dia del Batussi, dirigit per Ivan Morales, o el musical The Producers, totes amb 3 nominacions. Àgata Roca, Àngela Cervantes, David Verdaguer, Albert Prat, Enric Auqué, Victoria Luengo, Daphnis Baldúf o Albert Salazar són els actors i actrius nominats a millor interpretació. Les candidatures en les diferents categories han estat escollides entre una cinquantena de recomanadors i periodistes culturals que col·laboren a la revista Teatre Barcelona durant l'any.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu. Els esports.
Amb la Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. El Barça, Araujo i Pedri s'han trobat ja avui amb el nou entrenador, Hansi Flick. El club blaugrana ha confirmat que Pedri té un esquinç lateral intern del genoll esquerre. Segons les proves que li han fet aquest matí a la Ciutat Esportiva, es va lesionar amb la selecció espanyola a l'Eurocopa de futbol. A Araujo, recordem-ho, l'operaran els pròxims dies d'un trencament del tendó de l'isquiotibial de la cuixa dreta. El Araujo es va lesionar el 8 de juliol jugant la Copa Amèrica amb l'Uruguai i no podrà tornar a jugar fins al desembre. L'operarà l'equip del doctor Lars Lampainen a Finlàndia. També és de baixa el migcampista blaugrana Gavi, a més del lateral Balde i del migcampista Frenkie de Jong, aquests dos últims a la recta final de la seva recuperació. I mentrestant, la vicepresidenta del Barça, Helena Ford, assegura que una part del barcelonisme viu instal·lat en que tot està malament. En una entrevista amb l'agència EFE, Ford creu que les crítiques a la gestió de la directiva de Joan Laporta no són només per les obres del Camp Nou, sinó també per la gestió del dia a dia al club.
Catalunya Informació.
El Girona farà un sorteig entre els socis per poder adquirir les entrades per la Lliga de Campions de futbol. Les exigències de la UEFA suposen que només 6.000 socis dels 15.398 que hi ha actualment al club gironí podran anar a Montilivi. Els 1.000 primers socis, els més antics, no passaran pel sorteig i gaudiran dels 4 partits de la fase de grups de la Champions. La resta d'entrades, 5.000, se sortejaran entre tothom que s'hagi inscrit com a soci fins a la passada mitjanit. El club gironí i assegura que tots els socis podran gaudir, com a mínim, d'un partit de Champions a Montilivi. Ignasi Masvegà, director general del Girona.
Les restes d'entrades, 5.000, per tant, el que farem és les sortejarem entre tots els socis que s'inscriguin. Cada inscripció generarà un número i el sorteig determinarà un número de tall, a partir del qual es començaran a assignar aquestes inscripcions en els 4 partits. Per tant, el que garantim és que, com a mínim, tots els socis inscrits podran gaudir com a mínim d'un partit de Champions a Montilivi.
Avui a les 3 de la tarda s'obrirà el procés d'inscripció per comprar les entrades de Champions per als socis del Girona, que s'allargarà fins al 28 de juliol. El dia 31 de juliol es farà el sorteig i a partir del 3 de setembre es podran adquirir les entrades. No serà fins al 29 d'agost que es coneixeran els rivals del Girona a la Champions, el sorteig que es farà a Monte Carlo i també el calendari. Els preus de les entrades partiran dels 45 euros. L'Espanyol femení incorpora la migcampista Ainhoa Campo, nascuda a Palència, fa 28 anys i que firma per una temporada. Arriba al club blanquiblau després de 3 temporades a Villarreal i és el 8è fitxatge blanquiblau per la nova temporada. I la selecció espanyola femenina de futbol rep avui Bèlgica a la Corunya en el partit que tanca la fase de classificació per l'Eurocopa 2025. L'equip ja hi està classificat, tot i que va perdre en l'últim partit contra la República Txeca. Sentim la blaugrana i tan a bon matí.
Va ser l'últim partit antes de los juegos, así que esperamos que venga mucha gente, que demos un buen espectáculo, que cojamos sobre todo buenas sensaciones, porque como digo, hacer el último partido antes de empezar lo bueno, ¿no?
El partit Espanya-Bèlgica és a les 7 i just dos dies després que Anglaterra perdés la final de l'Eurocopa masculina de futbol contra Espanya, Gareth Southgate ha presentat la dimissió com a seleccionador anglès. Al Madrid han presentat que migdia Kylian Mbappé, que serà el club blanc per les 5 pròximes temporades. En bàsquet, la penya ha anunciat el fitxatge de Devon Dodson, base nord-americà, que és a punt de fer 25 anys i firma per 2 temporades, ve de l'Obradoiro. I va estar també a l'NBA, els Chicago Bulls i els Wizards. En handbol, el Granollers jugarà contra el Kristiansand noruec, la ronda prèvia de la Lliga Europea d'handbol, que jugarà entre l'1 i el 8 de setembre, la tornada serà a casa. I direm també que en tenis, Rafa Nadal torna a jugar un torneig individual després de quasi 50 dies d'absència, des que va perdre davant Zverev a la primera ronda de Roland Garros. Serà avui en el torneig abastat a Suècia en un partit contra Leo Borg, el fill del mític Björn Borg, i ahir ja va reaparèixer amb victòria en dobles.